Obrim ara els micròfons de Ràdio Móra d'Ebre per parlar amb el secretari d'Economia de la Generalitat de Catalunya, és el rapitenc Lluís Salvador, d'Esquerra Republicana. Benvingut a l'Hora Móra d'Ebre, Lluís Salvador, i gràcies per atendre la nostra trucada.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
Bé, amb el senyor Lluís Salvador volem parlar del tema de l'impost nuclear. Ell és qui ha capitanejat i qui porta la relació amb els alcaldes de les àrees nuclears, tant d'Ascó com de Vandellòs, per tal de gestionar aquests fons que podrien arribar a 5 milions d'euros anuals que revertixin al territori, uns 50 milions d'euros que recaptaria la Generalitat cada any. Senyor Lluís Salvador, com està el desenvolupament del reglament que ha de gestionar aquesta llei de l'impost nuclear?
El reglament està ja tancat. A partir de la reunió que vam mantenir amb els alcaldes vam introduir algunes matisacions i ja de forma imminent començarem a portar a terme la seva tramitació de caràcter oficial, en l'objectiu de que abans de l'estiu, o com a molt tard, just després de l'estiu, ja el reglament estigui aprovat de forma definitiva, després d'haver passat per tots els procediments d'exposició pública pertinents, i que ja dins de l'any en curs puguem ja portar a terme la seua execució, i que els recursos econòmics que ja s'estan recaptant i ja es van recaptar el 2015 els puguem començar a implementar sobre el territori.
Quines eren les reivindicacions una mica del territori? Ha dit que van introduir algunes matitzacions l'alcalde en aquesta reunió que van tindre ara fa uns 15 dies.
Bé, hi havia veus diferents, no tots els alcaldes tenien la mateixa percepció. Al final aquí hi ha un debat de fons que és el que en aquests moments estem intentant reconduir o encarrilar, que és que sobre les zones nuclears durant els 20 anys que porten les centrals nuclears funcionant han anat arribant molts de recursos econòmics, no bé directament als ajuntaments que tenen directament implantades les centrals nuclears, o bé a través dels convenis que les pròpies centrals nuclears tenien en els consells comarcals. I l'experiència i la conclusió a què tots arribem és que els recursos econòmics fins a data d'avui no han acabat de servir per a generar una economia alternativa per al dia que tanquen les centrals nuclears el territori pugui continuar funcionant en normalitat. I això ens porta a que necessitem replantejar-nos les coses i a disposar d'uns recursos i a gastar-los d'una forma molt més eficient i molt més adreçada al que són activitats que puguen generar la implantació d'empreses, el suport al desenvolupament d'una economia que en 10 anys puguem anar treballant en calma, que puguem anar ajudant a que això es vagi consolidant, de forma que el dia que la vida útil dels centres nuclears s'esgote no ens trobem en un territori desert d'activitat econòmica, perquè tots no som conscients que les centrals nuclears aporten una ocupació molt elevada amb unes rendes força elevades i que evidentment això no es pot improvisar. Tenim 10 anys, ni és poc ni és massa, és suficient, però hem d'aprofitar el temps i sobretot fer-ho en estratègia, fent una planificació de tot allò que volem desenvolupar durant els propers 10 anys per a reforçar la competitivitat del territori de cara a captar noves inversions.
Parlem doncs que es destinaran íntegrament a projectes de desenvolupament econòmic, per això es formarà una comissió específica, no?, i multidisciplinar, podríem dir, amb la participació de diverses administracions i també diversos departaments de la Generalitat per regular aquests projectes?
Sí, en la comissió de gestió del fons el que pretenem des del Departament d'Economia és comprometre als departaments de la Generalitat que tenen vinculacions amb l'economia, ja sigui el Departament d'Agricultura, ja sigui el Departament d'Empresa, la gent d'Acció, que són els que se n'encarreguen d'acompanyar les inversions estrangeres al nostre país, la gent del Departament de Territori que gestionen el sòl industrial, la Diputació, els consells comarcals, els ajuntaments, i no és tant donar-los-ho veu, sinó demanar-los-ho el seu compromís i que s'arremanguen i que ajuden a treballar-hi per un projecte que entenem que és de país, que no ens podem permetre luxe de que ens passi el que ha passat en altres territoris, poden tancar les centrals nuclears i el territori ha quedat desert i la gent ha acabat marxant perquè no tenia oportunitats, això en Catalunya no s'ho pot permetre, i per tant el que us demanem és que vinguin no a ocupar una cadira, sinó que vinguin a assumir un compromís per a que els seus propis departaments ajuden a gestionar aquests recursos, perquè l'èxit del projecte no és que puguem gestionar 50 milions durant 10 anys, sinó l'èxit del projecte és que els 50 milions servisquen per aixecar el cofinançament d'altres fons, que puguem aixecar el finançament de FEDERS, d'altres projectes que des de les pròpies administracions puguem fer aportacions suplements i que, per tant, al final puguem acabar gestionant projectes per xifres molt superiors als 50 milions d'euros. Però per això necessitem el compromís de tothom, la visió estratègica de tothom, que tothom, i especialment les administracions locals, aixequen una mica la mirada del seu àmbit restringit local, que sempre és important, però que aquí el que necessitem són projectes transversals, projectes estratègics que portin a terme una afectació i una transformació global del territori.
I aquests projectes com sorgiran? Esperem que siguin els ajuntaments o alguns actors econòmics que posin sobre la taula nous projectes? Es generarà un pla estratègic de reindustrialització? D'on sortiran les iniciatives que seran candidates a rebre aquest finançament econòmic?
D'entrada, dins del que és el reglament, se planteja que es porta a terme en una primera fase un pla d'acció que preveien que la durada del fons com a mínim és de 10 anys, doncs que pugui tenir una visió de quins són els projectes que des d'aquells actors que se n'encarreguen de gestionar inversions ens puguen dir que són les mancances o les possibles millores. Per tant, hem d'identificar o que ens fa falta, que necessitem a forçar per guanyar competitivitat com a territoris afectats, i en aquest pla d'acció pues, tenir una visió el més professional i el més objectiva possible, i a partir d'aquí, evidentment, la participació de les diverses administracions, una primera aportació és la de contribuir en aquestes reflexions, a posar projectes de valor damunt de la taula, i al final és un projecte coliderat per tothom, des de l'Ajuntament més menut fins a la Generalitat, passant per la Diputació, pels Consells Comarcals, i aquest colideratge al final és el que ens ha de donar l'èxit o el fracàs, i esperem que entre tots siguin capaços de posar en la taula projectes que aportin valor afegit, que aportin ocupació i que aportin una economia alternativa, que tenim 10 anys, és suficient, i per tant hem d'aprofitar el temps.
Des de la Ribera d'Ebre, principalment, també va recolzar aquesta iniciativa l'alcalde de Vandellòs. Deien que el repartiment d'aquest impost hauria de ser proporcional, no? I reclamaven que si es cota dos reactors nuclears i Vandellòs només en té un, doncs que dos terços d'aquests 5 milions s'adrecessin a la Ribera d'Ebre, mentre que un terç anés a l'àrea de Vandellòs, que a la vegada també té menys municipis. No sé si això es va abordar, quina és la posició de la Generalitat i què marca el reglament.
En principi, s'havia abordat en reunions prèvies, hi ha un cert consens en que la distribució ha de guardar una certa proporcionalitat a la generació de l'impost, i per tant el que diu el reglament, el seu preàmbul, és que la distribució tindrà proporcionalitat a la recaptació. Ara bé, tenen de ser conscients que les dues zones són limítrof, i la zona de Vandellòs agafa tres municipis del Baix Camp, un municipi del Baix Ebre, que és l'Ametlla de Mar, un municipi de la Ribera d'Ebre, que és Tivissa, i que a continuació de Tivissa hi ha Móra la Nova, que ja forma part de la zona 1 de l'àmbit d'Escó, i que per tant són dues zones que tenen continuïtat i que afecten a 5 comarques, a municipis del Priorat, a municipis de la Terra Alta, a municipis del Baix Ebre, a municipis del Baix Camp, i molt especialment a la Ribera d'Ebre, però que la pròpia Ribera d'Ebre té municipis a una zona i té municipis a l'altra. Per tant, aquesta divisió no és tan fàcil de fer, perquè no és que la Ribera d'Ebre estigui tota la zona d'Escó, sinó que la zona d'Escullà en dos comarques més, i que la mateixa Ribera d'Ebre està a la zona de Vandellòs. Per tant, al final, després de tot ben analitzat, el tema té una visió bastant més global de la que inicialment podia semblar, i per tant una certa lògica que portem a terme un impuls global del conjunt de les dues zones nuclears, des de la lògica que tenen continuïtat geogràfica, però que evidentment la voluntat del reglament és mantenir aquesta proporcionalitat, té la seva lògica, que si a Ascó tenim dos reactors i a Vandellòs només n'hi ha un, hi hagué una major inversió a la zona d'Ascó, que per altra banda també té sentit, perquè segurament és la zona que té més necessitat de recolzament econòmic, primer perquè és una zona d'interior, mentre que Vandellòs és una zona de platja, que té unes alternatives econòmiques més avantatjoses, i que Ascó, a més hi afegim la problemàtica de la situació de crisi eterna de Flix amb Ercros, i per tant tots entenem que cal prioritzar i reforçar la zona d'Ascó per molts de motius, però també, òbviament, perquè és on se genera més recursos econòmics a partir de l'impost.
Alguns alcaldes, inclús del Baix Ebre, del sud de la Ribera d'Ebre, han aixecat una mica de mà en els últims dies i han reclamat doncs, que rebre també una part d'aquest impost. Suposo que el reglament, pel que m'està dient, no contempla aquesta finalitat.
Dins del món de les centrals nuclears hi ha una lògica i assumida per la tradició històrica, que és que la zona afectada per les centrals nuclears s'ha considerat sempre com la zona 1 del pla d'emergències nuclears, que és aquella que incorpora un radi de 10 quilòmetres a l'entorn de les centrals nuclears. I això és un criteri que està assumit des de fa molts anys, és l'àmbit que està més afectat pels plans d'emergència, i per tant hem intentat anar a lo fàcil, o en allò que tothom ha entès durant dècades, que era el que tenia més sentit comú. I per tant no ens hem complicat la vida, hem agafat la zona 1 del Pla Penta com a zona prioritària per a la destinació d'estos fons, que això són 18 municipis a l'entorn de les centrals nuclears. Per aquest motiu hi ha dos municipis del Priorat, perquè tenen una proximitat a Ascó important, dos municipis de la Terra Alta. Per tant, aquí hem intentat seguir la tradició, seguir allò que ja s'entén com a lògic, i és obvi que municipis del Baix Ebre que estan molt lluny i no estan afectats per la central nuclear no tingui sentit de que gaudisquen d'estos recursos econòmics.
18 municipis, 50 milions d'euros. És suficient per canviar la tendència econòmica decadent o per substituir el monocultiu nuclear?
D'entrada és molt més del que havíem tingut mai. Puc dir en primera persona, perquè quan vaig estar delegat del govern durant 7 anys a l'Ebre va ser una de les meves obsessions, i vaig treballar força per aconseguir recursos específics per poder reactivar la zona de la Ribera. I no vaig fer així, i no vaig aconseguir el suport en el seu moment del govern. Avui, després de que el 2014 al Parlament, on vaig tenir l'oportunitat de participar-hi de forma molt activa, vam aconseguir que s'incorporés aquesta esmena que prioritzava la inversió al territori, i després el 2015 una esmena que vaig destinar personalment, i que per tant vam aconseguir que la llei de mesures dels pressupostos del 2015 ja ho reflectís. És més del que hem tingut mai, i ho asseguro, perquè ho he anat impulsant i seguint des de fa molt de temps, de mateixa manera que no ho havia aconseguit durant els dos tripartits. Ara sí que ho hem aconseguit l'anterior legislatura, ja tenim el goig de poder-ho implementar. Evidentment, com els recursos millor d'entrada, ara tenim aquests diners, crec que podem fer moltes coses. A més, hem volgut també implicar a la Direcció General que financia els fons FEDER a nivell del conjunt de Catalunya dins del projecte, per a que puguem gestionar cofinançaments, és a dir, que puguem impulsar un projecte que el 50% estigui financiat pel fons nuclear i l'altre 50% estigui financiat per fons europeus, en el qual al final no acaben 150, sinó acaben sent una quantitat força superior. Evidentment que si fos en 100 seria molt, molt millor, però ara el repte que tenim és gastar els diners ben gastats. El que no ens podem permetre és no tenir projectes per invertir, i ben segur que tenim ja suficient feina com per anar, avançant en molts de projectes.
M'ha sobtat que vostè ha dit que durant els dos tripartits ho va intentar i no es va poder aconseguir. Per quin motiu? Hi havia alguna formació que no vegués clar aquest impost?
Bueno, perquè en el seu moment no vaig tenir la receptivitat del Departament d'Economia, i ara sí, i per tant allò que en aquell moment no va ser possible, doncs ara ho és. I al final les voluntats polítiques se demostren quan un està al govern i no pas quan un està a l'oposició, i suposo que ens entenem. Ara tenim l'oportunitat i em sembla que l'hem d'aprofitar. No és fàcil gastar-se 5 milions anuals en bons projectes, és fàcil gastar-ho, però no en bons projectes, i per tant, Déu-n'hi-do, la feina i el repte que tenim entre tots.
Què li sembla la proposta del PSC, i en això enllaço el que deia del Departament d'Economia, d'augmentar la recepció dels fons nuclears al territori i que pugin al 50% de l'impost nuclear a l'any?
Sí, bueno, és el que comentava una mica abans. Quan el Departament d'Economia ha liderat el PSC durant dos o tres partits, no me'n vaig sortir. Ho sento. La setmana que ve entra una moció del PSC al Parlament on reclama el 50% d'un impost que vam crear a proposta d'Esquerra Republicana fa dos anys. I es va poder aprovar, i avui tenim el que tenim gràcies a la gestió d'Esquerra i de Convergència Democràtica de forma col·legiada, en una activitat primer al Parlament i avui al Govern. Jo, si quan un està al Govern no ho fa, i després quan arriba a l'oposició no només no ho fa, sinó a més no ajuda o impossibilita o frena iniciatives per a portar-se a terme, com és el cas que jo vaig veure personalment, i després quan un està a l'oposició llavors trau la bandera, en realitat és una manera de fer política que segurament tindrà les seues justificacions, però que no em sembla gaire seriós ni gaire respectuós cap al ciutadà. I insisteixo, la voluntat política se demostra quan un governa i no quan un està a l'oposició, i que per tant demanar li és gratuït, i a partir d'aquí des de l'oposició pot demanar diners per a tot sense tenir l'obligació de al mateix temps dir d'on s'han de retallar els diners que traus. Tu fas una proposta i us poso 25 milions aquí, també estaria bé que proposés d'on els hem de traure aquests 20 milions, que en aquests moments estan i tenen altres finalitats que no són altres, que són mantenir l'estat del benestar, mantenir els col·legis, mantenir els hospitals. En tot cas, jo crec que més enllà del soroll i de la demagogia política que els partits que quan estan a l'oposició sovint veuen abocats a fer, sembla que ens hem de quedar en la part positiva. Per primera vegada tenim una oportunitat de treballar en positiu per generar economia alternativa, som prous diners i hem de, sobretot, deixar-nos de baralles polítiques i focalitzar-nos en el que és la feina, que si la volem fer ben feta n'hi haurà molta.
I l'última qüestió, Lluís Salvador, canviem una mica de tema, perquè durant els últims dos dies ha sortit a la llum que el Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre, el COPATE, tindria dificultats econòmiques serioses per afrontar el tractament de la mosca negra i el mosquit arran del riu Ebre. Diuen que estan pendents de la primera anualitat de la subvenció trienal de la Generalitat. En quin estat ens trobem? Hi ha la disposició de poder liquidar aquest apartat i començar els tractaments, o haurà de renegociar el deute, el COPATE?
En principi, fa 10 dies vam tenir una reunió amb el president del COPATE, amb l'alcalde de Roquetes, amb en Paco Gas, i va traslladar la problemàtica econòmica de tresoreria que té en aquests moments la entitat. No és un problema habitual, té un problema estructural el COPATE i també l'anterior CODE, perquè no té ben estructurat internament el que és el finançament, i per tant això sempre ens ha generat durant sempre tensions de tresoreria que sempre hem intentat ajudar per a poder-los resoldre, i vam a partir d'aquesta reunió hem estat treballant-hi per a identificar en quin punt es troba la factura que està pendent de pagament, per intentar activar-la i per intentar prioritzar el pagament d'un tema que evidentment és estratègic, perquè si no hi ha recursos per a poder afrontar la campanya de la mosca negra i la campanya del mosquit, doncs tindrem un problema important al territori, i per tant estem treballant per a poder-ho resoldre el més aviat possible.
Doncs moltíssimes gràcies, Lluís Salvador, secretari d'Economia de la Generalitat de Catalunya. Moltes gràcies per ser avui aquí a les zones de Ràdio Móra d'Ebre, i fins una altra.
Moltes gràcies a vosaltres, fins sempre.